Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 28 d'abril del 2025. A Begur han vist sortir el sol fa justament una hora i 15 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. La setmana serà ben tranquil·la i plàcida, la que ens espera aquí al Baix Empordà, i el sol dominarà pràcticament cada dia, amb alguns núvols que seran decoratius de cara a la tarda. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i avui incorporem també a Ràdio Begur aquestes emissions. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Audiència de Barcelona ha desestimat la demanda d'un propietari que reclamava a la seva asseguradora una indemnització per la pèrdua d'una moto d'aigua robada a la cala d'aigua freda de Begur entre el 23 i el 24 d'agost de 2020. A més, durant l'informatiu també destacarem que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha donat el tret de sortida a una nova oficina virtual tributària que permetrà fer tràmits de manera ràpida i segura. I també destacarem que Pals millorarà la cobertura mòbil amb la quarta i cinquena generació. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb una de les propietàries de Ceràmiques La Ponderosa de Corçà, Isabel Alcalà, perquè aquest divendres van presentar una mostra a la peixera del Terracota Museu que explora la història familiar d'aquest negoci dedicat a la ceràmica. I com cada dilluns, també parlarem d'oci i tecnologia digital amb en Martí Seguer. De seguida repassem tot això, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen. Com cada matí tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També saludem en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
També tenim a la Mariona Fernández. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, l'Audiència de Barcelona ha desestimat la demanda d'un propietari que reclamava a la seva asseguradora una indemnització per la pèrdua d'una moto d'aigua robada a la cala d'aigua freda de Begur entre el 23 i el 24 d'agost del 2020. Carla Saló.
El vehicle, valorat en 10.000 euros, havia estat assegurat tot just dues setmanes abans, però la justícia ha conclòs que no es complien les condicions exigides de la pòlissa per activar la cobertura de robatori.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha donat el tret de sortida a una nova oficina virtual tributària que permetrà fer tràmits de manera ràpida i segura. Carla Mallol.
El projecte suposa una renovació del model de gestió tributària i busca facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració comarcal. El servei presencial, que s'oferia fins ara als diferents municipis de la comarca, continuarà actiu i es complementarà amb la nova plataforma.
I el regidor del govern, Jordi Riera, de Tots per Sant Feliu, ha generat polèmica després de fer una broma sobre la seva feina com a regidor durant l'espectacle Bona Gent de Quim Mas Ferrer. Carla Saló.
En un moment de la funció, Riera va afirmar que des de les eleccions ha deixat de treballar perquè ha entrat a l'Ajuntament i va afegir t'aixeques quan vols, vas a treballar si vols i no dones explicacions a ningú.
I Pals millorarà la cobertura mòbil amb la quarta i cinquena generació. Mariona.
La nova xarxa augmentarà la velocitat d'internet i la cobertura dins els edificis, tot i que podria provocar incidències en la televisió digital terrestre. Aquest canvi arriba per resoldre les dificultats de connexió, especialment a l'estiu.
I la Bisbal impulsa un pla d'inserció laboral amb el programa Treball als Barris.
A principis d'any, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va posar en marxa un dispositiu d'inserció laboral per ajudar els veïns de la ciutat a trobar feina o a millorar la seva ocupació. Aquesta iniciativa forma part del projecte Treballs als Barris i compta amb el suport econòmic del Servei d'Ocupació de Catalunya.
I Begur enceta una nova edició de la campanya gastronòmica del Peix de Roca, Carla Mallol.
La inauguració va comptar amb la presència del cuiner Quim Caselles del restaurant Casamar i amb diversos restaurants encarregats de preparar tastets gastronòmics amb el Peix de Roca com a protagonista. També es va celebrar el segon concurs de la croqueta del Peix de Roca.
I la Fundació Jordi Coma celebra 10 anys amb el lliurament dels Premis T de Turisme, Mariona.
Aquest guardó, en la seva 8a edició, ha reconegut les figures destacades al turisme a la Costa Brava com Joan Santolària, Josep Francesc Valls, Televisió Costa Brava i Josep Maria Cama.
I la Bisbal d'Empordà celebrarà la segona edició de la Bisbal Art i Comerç amb 38 comerços implicats. Carla Saló.
La Bisbal d'Empordà dona el tret de sortida a la segona edició de la Bisbal Art i Comerç amb 38 comerços que exposaran obres de ceramistes locals. La inauguració serà el proper 1 de maig a les Voltes i l'exposició es podrà visitar fins al 30 de maig. Els visitants podran participar compartint fotos als aparadors a Instagram.
I Palafrugell ha commemorat la 40a edició del Premi Escolar Josep Sagrera i Coromines, Dani.
L'esdeveniment ha reconegut els millors treballs de recerca de l'alumnat, treballs centrats en temes o personatges relacionats amb la vila. A més, s'han reunit per primer cop descendents directes del mestre Sagrera.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que hem de destacar que Israel ha llançat 3 bombardejos d'advertència contra un edifici del sud de Beirut, la capital del Líban. L'atac s'ha fet mitja hora després que l'exèrcit israelià enviés un avís d'evacuació de la zona i no hi ha hagut ferits. Segons el Ministeri de Defensa israelià, l'objectiu de l'atac era un magatzem de míssils de Hezbollah situat als suburbis de la capital. Aquesta mateixa zona ja va ser objectiu d'intensos bombardejos israelians entre el setembre i el novembre de l'any passat, en què va morir la cúpula de la milícia xiïta i que va culminar amb un alto al foc. Hem de canviar de tema perquè com a mínim 11 persones han mort i diverses han resultat ferides quan un cotxe ha embestit una multitud que participava en un festival de carrer a la ciutat de Vancouver, al Canadà, a l'estat de la Colúmbia Britànica. L'atropellament massiu ha passat cap a 8:15 del vespre al barri de Sunset on Fraser, al sud de la capital, quan un SUV negre de la marca Audi ha interromput a gran velocitat per aquest carrer Fraser, que en aquell moment omplien milers de persones. I anem fins a Catalunya perquè aquest diumenge el monestir de Montserrat ha celebrat l'acte central del mil·lenari de la seva construcció amb la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, en el que ha estat una jornada històrica i multitudinària, ja que, a més, ha coincidit amb un dia radiant. Per primera vegada durant aquest segle s'ha fet una processó amb la imatge de la Moreneta per treure-la de la Basílica, una talla del segle XII que el segle passat va sortir d'aquest recluïment dues vegades, el 1947 per la cerimònia de la seva entornització i per segona vegada el 1997, justament en el 50è aniversari d'aquesta entronització. Per tant, aquesta jornada històrica. Però hem d'encetar la plana de successos perquè a Figueres els Mossos d'Esquadra han detingut a un jove de 21 anys aquest cap de setmana per apunyalar-ne una altra durant una baralla. Va passar durant la matinada de dissabte a diumenge al Parc de les Aigües de la capital a l'Empordanès. L'agressor, que passarà a mans del jutjat en les properes hores, és multireincident i acumula fins a 8 antecedents i ara se l'acusa d'un delicte de lesions. I els Mossos d'Esquadra han denunciat a la Fiscalia 3 menors per apallissar-ne un altre als voltants d'un institut de Mataró a tocar del barri de Cerdanyola. Els fets van passar la tarda del dia de Sant Jordi a prop de l'escola La Llàntia i l'Institut Puig i Cadafalch. Segons es pot observar en un vídeo que s'ha viralitzat a xarxes socials, un grup de joves envolta el menor agredit i rep una forta puntada de peu al pit. La víctima cau al terra i comença a rebre coces al cap, a l'esquena i a les costelles, mig inconscient i també sense poder defensar-se. Veurem com evoluciona també aquest cas. I abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica que ens espera per aquest dilluns i també per aquesta setmana aquí al Baix Empordà. I és que serà una setmana ben tranquil·la i plàcida i el sol dominarà pràcticament cada dia amb alguns núvols decoratius a les tardes durant tota aquesta setmana. A partir del dijous, però, la temperatura anirà pujant de manera decidida, sobretot a la zona de l'interior. A la línia de la costa es podrien formar bancs de boira i la temperatura, doncs, serà una mica més fresca. Situació marítima sense complicacions i també amb vents fluixos en general. Per tant, gràcies a aquesta previsió meteorològica de l'Isaac Vilà, podem veure que farà una setmana bastant agradable aquí al Baix Empordà. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Josep Taverner.
Quina setmana! Del diumenge de Pasqua fins al diumenge 27 d'abril, solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, amb la celebració del mil·lenari del monestir, us puc assegurar que he viscut una setmana intensa, potser més intensa que els dies de la Setmana Santa, que a nivell parroquial és una setmana diferent, excepcional i fonamental. Més enllà de celebrar la Pasqua de Resurrecció, la festa major dels cristians, aquesta setmana passada hem viscut la mort i el funeral del Papa Francesc, el primer papa sud-americà i de la Companyia de Jesús, ecologista, volcat a favor dels pobres, amb gestos i signes com un primer viatge a Lampedusa o a l'illa de Lesbos a acollir refugiats. I pel que fa a temes intraeclesials, vull ressaltar el sínode sobre la sinodalitat, el canvi més profund en molts anys dintre de l'Església, caminar junts. I encara en la proximitat del conclave, del col·legi del cardenals, és molt més catòlic, que vol dir més universal. Una setmana plena de llibres i de roses amb la Diada de Sant Jordi, entre setmana a Pals, a Girona i a Figueres. Vaig passar per les parades de la Rambla de Figueres a carregar de llibres i alguna rosa. He caprat feina per molts dies per cultivar l'afició a la lectura. I encara, el dissabte a Pals vam tornar a celebrar Sant Jordi amb lectures de poemes, peces musicals a càrrec del jovent del poble, amb la escenificació de la història de les set senyores de Pals i acabant amb roses i una copa de cava. Amb una setmana plena de turistes, molts francesos, però també molts autocars que han omplert els carrers, places i l'església del casc antic de Pals. Però qui hi ha posat el màxim d'emoció a la setmana ha estat l'equip de futbol entrenat per en Hansi Flick, el Futbol Club Barcelona, que va posar tota la seva energia i astúcia per guanyar la final de la Copa a un Real Madrid que va escalfar el partit amb declaracions contra els àrbitres. I certament que es va notar la pressió. Però el 3-2 final, després de la pròrroga, ens va portar a tots a dormir molt tard, però molt contents amb el resultat i amb el nostre equip. I per acabar la setmana, us recordo que el diumenge el Barça femení ha anat a guanyar el seu partit al camp del Chelsea per 1-4, el mateix resultat del partit d'anada. Una setmana ben moguda.
Doncs sí, Josep Taverner, del tot cert que ha estat una setmana ben moguda i veurem com acaba evolucionant aquest conclave i també doncs, aquests partits que ens esperen properament pel Barça i també a veure si hi ha aquesta permanència per part del Girona. Veurem com evoluciona. Moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i nosaltres escoltem una mica de música abans de seguir amb aquest repàs informatiu amb la Ludwig Band i El meu amor se n'ha anat de vacances.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent, tinc el pressentiment que serà buscar-ne un de nou.
Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà on sempre, només cal que passeu. He vist el venir el meu cartell a l'entrada. La llei em busca, ara el meu cap té un preu. No estaré per vosaltres. No estic gens sobri, ni és que em sobri el talent. Deixeu d'insistir, no farem l'espectacle per una cosa que demano i prou. Que el meu amor, que el meu amor, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un demà.
El Terracota Museu de la Bisbal ha inaugurat aquest divendres 25 d'abril l'exposició Ponderosa, una mostra dedicada a una de les nissagues de ceramistes amb més trajectòria de la comarca. I és que aquesta mostra ens ensenya peces de ceràmica La Ponderosa, una empresa de Corçà amb molta història. La mostra ha estat comissariada per l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i es podrà visitar fins al 13 de juliol del 2025. Però per parlar d'aquesta mostra, ens visiten dues de les artistes i de les impulsores també d'aquesta empresa, la Fabiola i la Isabel Alcalà. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser al Supermatí. I, és clar, no sé com va néixer aquesta proposta, no, d'exposar les vostres peces, les peces creades per la vostra família aquí a la peixera del Terracota Museu.
Doncs això ja fa temps que en Joan Reventós, que és un dels membres de la comissió de, bueno, de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, ens ho havia proposat, però per dates no ens anava bé, perquè com que som artesanes és complicat a vegades a l'estiu, i van dir, bueno, va, si ens avises en temps, i perquè ens feia il·lusió, perquè, home, exposar el Terracota doncs està molt bé, i al final vam quadrar les dates i, bueno, semblava que era interessant que es posés algú d'aquí. I així vam quedar i al final, mira, ho hem aconseguit.
Uh-huh. Esclar, perquè la vostra empresa, no, és Ceràmica La Ponderosa, va obrir el 1976, però crec que són els vostres pares, no, els que comencen amb aquest negoci. Vosaltres, quan decidiu unir-vos a aquest món de la ceràmica?
A veure, nosaltres ens vam unir al moment que vam néixer, perquè, com qui diu, hem crescut aquí al taller, perquè quan van agafar aquest taller els nostres pares, jo tenia 7 anys i la meva germana Fabiola 5. I clar, veníem aquí caps de setmana, vacances, en fi, a col·laborar, a ajudar. Aleshores, de petites sempre hem estat al taller i ens agradava i teníem molt clar que ens hi volíem dedicar.
Uh-huh. I és clar, tota aquesta tradició familiar és una petita mostra del que podrem veure en aquesta exposició que hi ha a la peixera, no?
Sí, perquè a més han volgut donar com més importància a les peces del nostre pare i algunes de l'avi, perquè crec que són peces molt interessants i que són com artistes, diguéssim, desconeguts, que va bé que la gent conegui, no? I clar, les nostres peces són com més actuals, més utilitàries, ja en fem alguna així de més especial, però clar, hem de ser pràctiques i anar al que paga les factures. Aleshores, doncs, hem donat més importància a les peces que tenim antigues del nostre pare, que més són úniques i repetibles perquè ell ja va morir fa 23 anys. I, bueno, i de fet la gent que vulgui veure la nostra obra pot venir al taller i ho pot veure, o sigui que...
Perquè, esclar, estem parlant, no, d'aquesta evolució que potser el vostre pare feia peces més artístiques i vosaltres varieu, no, una mica, no? I feu peces més utilitàries. Esclar, no sé quin tipus de peces, si em podeu explicar alguna de les peces que podrem veure a l'exposició.
Doncs a les peces de l'exposició trobareu unes miniatures del nostre avi que feia amb prop de 80 anys, que són de les últimes que ens queden d'ell, i que tenia els dits amb artrosis i és increïble com podia fer aquelles miniatures. Després també del nostre pare, sobretot peces molt grans, que aquí al taller encara en tenim de més grosses, però era complicat transportar-les, i crec que són peces molt interessants perquè són peces úniques.
I de la vostra, també podrem veure algunes peces vostres, no? Esclar, no sé si n'heu triat alguna que us faci especial il·lusió d'ensenyar a les persones que visitin la mostra.
Sí, nostres també n'hi ha. Hem posat una miqueta de l'utilitari que fem perquè la gent tingui una idea, i també algunes d'especials. Jo, per exemple, n'he posat un parell que vaig fer amb una terra blanca que és d'aquí, de la Bisbal, que no és molt habitual trobar. Que van trobar una veta aquí a la terrera i són peces especials per mi perquè ara aquesta terra, per exemple, ja no es troba aquí a la Bisbal. Vaja, no sé si n'hi ha, però a la terrera de moment no ha sortit més.
I, esclar, no sé com és agafar un negoci d'aquest tipus, és a dir, és un negoci dedicat a aquesta artesania tan característica de la Bisbal, però no sé si com a dona, si com a negoci familiar, us heu trobat amb algun entrebanc, és a dir, és senzill agafar les regnes d'una empresa d'aquest tipus?
No és senzill, perquè a més com a dones la gent es quedava una mica, vaja, literalment a quadres, d'arribar i trobar dues, érem noies en aquells moments, de 20 i pocs, no arribàvem a 30 i es quedaven una mica com, però vosaltres feu el torn, però les peces les feu vosaltres, com sigui, per què no? Abans era molt diferent perquè les rodes anaven a peu, havies de pastar tot el fang a mà, però avui en dia amb les galateres, que són les màquines de pastar el fang i les rodes electrificades, és molt diferent, o sigui que, i sí, al principi sí, moltes dificultats i falta de credibilitat de que ho fessin vosaltres, però com que ens agradava, doncs hem anat tirant endavant.
Esclar, i com ha evolucionat, no, el negoci familiar? És a dir, des del 1976, com ha canviat, no, aquesta demanda del món ceràmic? Com ha evolucionat? I no sé si noteu canvis per part del recolzament, per exemple, institucional, quan es parla de ceràmica, perquè, vull dir, no sé si teniu la sensació de que tot això ha canviat una mica en els darrers anys.
Ha canviat moltíssim, perquè... és una constant evolució. Quan vam començar aquí, bueno, els pares, era molt jardineria, sobretot jardineria. Després, amb els anys, van començar a venir peces de fora, primer de Portugal i Andalusia, després d'Àsia, i era impossible competir, i és una constant evolució i reinventar-se. O sigui, hem d'anar canviant contínuament de peces, perquè si no et quedes estancat i ja hauríem hagut de tancar.
Perquè, és clar, què té de característic, no, aquesta ceràmica de la Bisbal i els voltants? Perquè vosaltres, la vostra empresa, la teniu a Corçà, però què té d'únic, què té d'especial aquestes peces ceràmiques que podem veure aquí a la comarca?
A veure, doncs nosaltres estem a Corçà, però treballem també, estem dins de la marca,
sí,
ceràmica,
exacte,
de la Bisbal. Clar, el més maco jo crec que és que encara puguis trobar peces fetes a mà, que cada cop costen més de trobar, i clar, la mà pot canviar de peça cada dia, com qui diu, i pots trobar peces que no trobaràs en un altre lloc.
I, és clar, no sé si aquest factor artesà s'està perdent, no? No sé si caldria fer alguna cosa més per donar-li una mica més de valor a aquesta feina artesana que feu, per exemple, des d'aquí, des de la Bisbal.
És complicat. Seria qüestió de conscienciar la gent de que la feina artesana no és el mateix de la feina industrial, que té un cost de producció que a vegades la gent vol pagar uns preus que és que és inassumible. Però també és complicat perquè, bueno, és l'evolució, el món va així, i amb tot el que ve de fora, doncs, al final l'artesania va quedant, doncs, cada cop una mica més reduïda.
I és clar, no sé què cal fer per donar valor a aquesta feina i per revaloritzar una mica, no, aquesta feina artesana, és a dir, caldria conscienciar més aquestes persones, comentaves, però no sé com hi podem actuar nosaltres des de a nivell social, és a dir, una persona del carrer.
És complicat, perquè a més el cost de la vida avui en dia, jo ja ho entenc, perquè jo mateix a vegades hi ha coses que compraria més de per aquí a prop i a vegades és inassumible. Aleshores és complicat, perquè amb tot el tema aquest, si no es controlen una mica amb arancels, el que ve de fora, doncs hi ha poca cosa a fer, la veritat.
Mm-hmm.
Treballar per fer peces especials i que la gent els agradi i que pensi, val, ho pago, perquè si no, no ho trobo enlloc. És l'única manera, de moment, mm-hmm. jo crec.
Mm-hmm. I ja per anar acabant, m'agradaria preguntar-vos, no sé quins són els projectes de futur que teniu des de la Ceràmica a la Ponderosa, tenint en compte, no, que aquesta exposició que podrem veure al Terracota Museu estarà activa fins al 13 de juliol d'aquest any, però no sé si teniu algun altre projecte entre mans o teniu pensat algun gran objectiu des de la vostra empresa.
Doncs nosaltres el que estem fent darrerament és potenciar molt la venda directa, és a dir, que la gent pugui venir aquí al taller a comprar directament, perquè treballem per botigues, però clar, per les botigues estem limitades perquè només podem fer un tipus de peça que es puguin vendre un preu perquè després ho puguin revendre, que és molt normal. Mm-hmm. Però clar, llavors això te limita a tu, perquè per exemple aquí nosaltres faríem moltes més peces artístiques, que és el que estem fent ara, perquè aquí sí que les podem vendre. Llavors la nostra idea és aquesta, anar potenciant, o sigui, continuar treballant per botigues, les peces que puguem fer per ells, i en aquí, doncs, potenciar la creació de peces artístiques, que la gent trobi coses úniques aquí.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de tota aquesta evolució, de tota aquesta planificació, i també, no, recordar que aquesta exposició, que es pot veure a la peixera del Terracota Museu de la Bisbal, es pot visitar fins al 13 de juliol del 2025. Fabiola, Isabel Alcalà, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més tota aquesta feina que feu des de la vostra empresa per donar aquest valor a la ceràmica d'aquí del Baix Empordà. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
I nosaltres ens acomiadem de tant de la Isabel com de la Fabiola i escoltem una mica de música amb Galway Girl de Ed Sheeran. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right side of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Are you my pretty little Galway girl? You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar, using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room, swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. My I quan passen pocs segons, de 8:45 del matí comencem amb el repàs informatiu des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i també a Ràdio Begú. I és que l'Audiència de Barcelona ha desestimat la demanda d'un propietari que reclamava la seva asseguradora una indemnització per la pèrdua d'una moto d'aigua robada a la cala d'aigua freda de Begú entre el 23 i el 24 d'agost de 2020. El vehicle, valorat en uns 10.000 euros, havia estat assegurat tot just dues setmanes abans, però la justícia ha conclòs que no es complien les condicions exigides a la pòlissa per activar la cobertura del robatori. Carla Saló.
La moto d'aigua estava amarrada en una zona de boies quan va ser sostreta. Tot i haver denunciat els fets i reclamar la indemnització, l'asseguradora va rebutjar la cobertura al·legant que la pòlissa estipulava que per cobrir el robatori l'embarcació havia d'estar dipositada en un local o garatge individual tancat amb mesures de vigilància adequades. També s'admetia la cobertura si l'embarcació es trobava atracada en un moll que reunís condicions de seguretat similars, però no si estava flotant en una zona oberta com era el cas. El propietari va portar la qüestió als tribunals, defensant que en aquella zona concreta era habitual amarrar les embarcacions d'aquesta manera i que no hi havia ports esportius a prop, al més de prop a uns 50 metres de navegació. Tot i això, els jutges de primera instància i l'Audiència han resolt que no s'ha aportat proves suficients per acreditar que no hi havia alternatives més segures o que no fos possible guardar la moto en un garatge. La sentència recorda que les condicions generals del contracte d'assegurança deixaven clar que la cobertura per robatori estava limitada a aquests casos específics. Davant l'incompliment dels requisits pactats, s'ha desestimat la reclamació del propietari. Amb aquesta resolució ferma, el propietari de la moto d'aigua perd definitivament el dret a rebre cap compensació econòmica pel robatori.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà estrena una nova oficina virtual tributària que permet fer tràmits telemàtics de manera ràpida i segura. El projecte suposa una renovació del model de gestió tributària i vol facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració comarcal. Carla Mallol.
La nova plataforma s'ha dissenyat conjuntament amb l'empresa GTT i permet consultar la informació tributària, així com gestionar telemàticament qualsevol tràmit o sol·licitud. Aquestes gestions es poden fer a través del web gestiotributaria.baixempordà.cat i algunes d'elles requereixen certificat digital, IDCAT, DNI o clave per tal de poder-hi accedir. La nova oficina virtual tributària es complementa amb el servei presencial, que ja es duia a terme fins ara, a les diferents oficines de recaptació i gestió repartides arreu de la comarca.
I el regidor del govern, Jordi Riera, de Tots per Sant Feliu, ha generat polèmica després de fer una broma sobre la seva feina com a regidor durant l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer. En un moment de la funció, Riera va afirmar que des de les eleccions ha deixat de treballar perquè ha entrat a l'Ajuntament i va afegir que t'aixeques quan vols, vas a treballar si vols, no dones explicacions a ningú, segons ha informat Tribuna Ganxona. Carla Saló.
Aquestes declaracions han causat reaccions negatives de l'oposició i a diversos ciutadans. Junts per Catalunya ha emès una nota de premsa on expressen la seva preocupació per la manca de dedicació mostrada pel regidor, subratllant que la política és una vocació de servei públic que requereix dedicació i exemplicitat en les formes. També Guixos des del Cader ha criticat l'actitud de Riera a través de les xarxes socials, assenyalant que no és correcte que un càrrec públic faci broma amb la seva responsabilitat, sobretot quan la ciutat té problemes amb la neteja i la recollida selectiva d'escombraries. Finalment, Mescat ha rebutjat les bromes de Riera, destacant la importància de la seva responsabilitat com a regidor i demanant-li que treballi amb més seriositat per resoldre els problemes de la ciutat.
I canviem de tema perquè Pals introdueix la cobertura mòbil de quarta i cinquena generació per millorar la connexió i també la cobertura als edificis. Mariona.
L'empresa ha informat a l'Ajuntament que la nova xarxa permetrà una connexió d'internet més ràpida i una millor cobertura a l'interior dels edificis. Aquesta actualització també fa servir bandes de freqüència prèviament destinades a la televisió digital terrestre, fet que podria causar interferències en alguns canals de televisió. Per garantir que les possibles incidències es resolguin ràpidament, l'empresa ofereix un servei d'atenció gratuït a través de correu electrònic i telèfon. Aquesta millora arriba en un moment en què la comarca de l'Empordà, especialment durant els mesos d'estiu, pateix problemes greus de connexió, agreujats per l'augment de població i l'ús massiu de dispositius mòbils, la qual cosa provoca saturacions de la xarxa. La implementació d'aquesta nova tecnologia busca solucionar aquestes deficiències i garantir una millor qualitat de servei per la ciutadania.
I a principis d'any, l'Ajuntament de la Bisbal va llançar un dispositiu d'inserció laboral per a les persones empadronades a la ciutat que volien millorar la seva situació professional o estaven en recerca d'activa de feina. Mariona, què més en sabem?
El programa ofereix itineraris personalitzats que inclouen formació bàsica i millora de competències transversals, com ara la comunicació, la gestió emocional o el treball en equip. També s'ofereixen accions com l'orientació laboral individual, la gestió d'ofertes mitjançant la borsa de treball, tallers d'acompanyament emocional i jornades per facilitar el contacte amb empreses del territori. Una de les novetats destacades enguany és la creació de 6 tallers itinerants sobre recursos laborals que ajuden a les persones a elaborar el seu currículum, crear un perfil digital, conèixer els canals de recerca de feina i preparar entrevistes laborals. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que aquest dispositiu reforça el compromís municipal amb les polítiques actives d'ocupació i amb els seus col·lectius més vulnerables. Amb aquesta acció forma part del projecte Treball als Barris i compta amb el suport econòmic del Servei d'Ocupació de Catalunya.
I Begur dona el tret de sortir de la 26a edició de la campanya gastronòmica del Peix de Roca. Una tretzena de restaurants del municipi oferiran menús especials elaborats amb el Peix de Roca fins l'1 de juny, Carla Mallol.
La inauguració va comptar amb la presència del cuiner del restaurant Casamar, Quim Caselles, que va ser, a més, el jurat del segon concurs de la croqueta del Peix de Roca. Els premiats d'aquest concurs van ser l'hotel Serrascassa i Ses Vinyes, tots dos amb el primer premi, el Sidral Moma amb el segon premi i, finalment, Sabarra amb el tercer. En declaracions, Quim Caselles va confessar que no va ser una feina senzilla escollir la millor croqueta.
Jo crec que és una passada, és el segon any que estic aquí, de la 26a fira que s'ha agafat del Peix de Roca, i la veritat que al·lucinant, perquè és molt difícil la feina avui de jurat, perquè hi ha molt bones croquetes, cruixents, cremoses, subgustoses, però és una feina que, juntament amb els companys de jurat, doncs ens toca fer, però res, sobretot que hi ha molt bons cuiners a Begur, i serà una feina avui molt i molt difícil.
Durant la inauguració, diferents restaurants van oferir tastets gastronòmics amb el Peix de Roca com a protagonista. També va haver-hi una representació teatral del grup Mutijoves i música en directe a càrrec d'Aurora Ortiz. Andreu Panyalbé, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Begur, va destacar que entre les novetats d'enguany hi ha la imatge del cartell corporatiu.
M'agradaria dir-vos com a novetat la imatge corporativa. Ahir vam fer l'entrega del reconeixement a la Itza i Sala de l'Escola Groc. Hem participat en un projecte, amb el projecte de talent creatiu i empresa, on vam proposar o vam fer una proposta com a projecte de que ens fessin la imatge corporativa de la campanya. Vam participar 6 escoles, vam tenir més de 70 propostes i va ser triada la proposta de la Itza i Sala. Aquesta és una de les novetats de la campanya.
La 26a edició de la campanya gastronòmica del Peix de Roca s'allargarà fins l'1 de juny amb diferents activitats com la quarta caminada del Peix de Roca, la projecció d'un documental elaborat per Carlos Virgili sobre el Peix de Roca a Begur, una ruta en bicicleta elèctrica o una jornada de neteja del fons marí. La campanya tancarà, com dèiem, l'1 de juny amb un taller infantil de pintura de pedres a la platja de Sarriera.
I la Fundació Jordi Comas Matamala ha celebrat el seu 10è aniversari a Platja d'Aro amb una cerimònia especial en què es van lliurar els 8ens Premis TET de Turisme a figures destacades del sector. Mariona.
L'acte, celebrat el 24 d'abril a l'Hotel Costa Brava, va comptar amb la participació de més de 100 persones i va incloure un balanç de la trajectòria de la Fundació a càrrec dels seus directors. Durant la vetllada es va reconèixer la tasca de figures destacades com Joan Santolària, premiat a títol pòstum per la seva dedicació al xàrter nàutic, Josep Francesc Valls, homenatjat per la seva contribució acadèmica, i Televisió Costa Brava, guardonada per la seva tasca de divulgació turística. També es va reconèixer a Josep Maria Cama com a pioner dels parcs aquàtics a la Costa Brava. La cerimònia va ser conduïda pel periodista Josep Puigbó i es va emetre en directe a través de YouTube i en diferit per Televisió Costa Brava.
I la Bisbal d'Empordà es prepara per omplir els seus carrers de creativitat amb la segona edició de la Bisbal Art i Comerç. Un total de 38 comerços locals participaran en aquesta iniciativa, exhibint obres de ceramistes de la ciutat als seus aparadors, a Carla Saló.
La mostra arrencarà oficialment l'1 de maig a les 11 del matí a les voltes davant la botiga Jordina. L'exposició es podrà veure fins al 30 de maig, permetent als visitants gaudir de l'art en un entorn quotidià mentre passegen pels eixos comercials de la ciutat. Els organitzadors animen a la ciutadania a formar part activa de l'esdeveniment. Els visitants podran fotografiar el seu aparador preferit i compartir la imatge a Instagram etiquetant la Federació de Comerç de la Bisbal. Aquesta acció busca potenciar encara més la visibilitat de l'art i del comerç local.
I Palafrugell ha commemorat la 40a edició del Premi Escolar Josep Sagrera i Coromines amb un acte celebrat al Teatre Municipal. L'esdeveniment ha reconegut els millors treballs de recerca de l'alumnat, Dani.
Doncs sí, això sí, treballs centrats en temes o personatges relacionats amb la vila. A més, s'han reunit en l'acte, per primer cop, descendents directes del mestre Sagrera, com ens explicava a Ràdio Palafrugell la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor.
Perquè arrel d'una investigació d'un treball de segon de batxillerat, la Mònica Tauste, fet sobre la família del mestre Sagrera, varen anar a estirar del fil i resulta que s'han trobat una neta del mestre Sagrera, que varen estar en el lliurament del Premi Trafí d'Esquerra Republicana, sí. I llavors els vàrem convidar a assistir en aquesta edició especial dels Premis Mestre Sagrera. I han estat molt i molt contents. I buscant, perquè aquestes dues noies, la Roser i la Mònica, no paren de buscar, han trobat família d'un altre costat, per part d'una germana de la mare. I avui s'han trobat per primera vegada al teatre, amb la qual l'acte ha sigut molt maco.
El premi, impulsat per l'àrea d'educació de l'Ajuntament, s'adreça a estudiants de sisè de primària, quart d'ESO o segon de batxillerat dels centres educatius del municipi. En aquesta edició s'han seleccionat com a finalistes 22 treballs de primària, 18 de secundària i 3 de batxillerat.
Molts treballs presentats, de molts tipus, de les festes de primavera n'hi ha més d'un, n'hi ha un que parla, que té un títol molt maco que es diu El vol de l'oreneta, que parla una mica sobre la immigració de la gent que ve cap aquí, els nous palafrugellencs, doncs que venen per buscar una vida millor tant per ells com per als seus descendents, amb alguns de les festes de primavera, del parlar relacionat amb l'indústria del suro, en fi, hi ha treballs de tota mena.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí, en aquest cas estem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i també s'emet a Ràdio Bisbal, i ara, des d'avui mateix, des de Ràdio Begú, tenim en Martí Seguer per parlar d'oci i de tecnologia digital, de totes aquestes novetats. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de la connexió a internet de més de 6.000 equipaments públics a la xarxa de fibra òptica pròpia de la Generalitat. Hi ha molta informació, me l'hauràs d'explicar.
Val, cap problema. Doncs mira, comencem amb la Generalitat de Catalunya, que ha iniciat un projecte molt ambiciós per reforçar la seva connectivitat als espais públics. L'objectiu és connectar fins a 6.164 seus a una xarxa de fibra òptica pròpia, millorant així la gestió de la xarxa i de la qualitat d'aquests serveis públics. Aquesta iniciativa, batejada com a XCAT Connecta, suposa un pas important per garantir una administració més moderna, més ràpida i més eficient.
Doncs a veure si és veritat, perquè quan parlem d'administracions sempre ho penso, que
van lents.
Molt, i crec que és molt important que estiguin ben connectats, sí, i ben gestionats de manera virtual, no?
Sí. I per fer tot això,
A veure.
El govern licitarà 3 contractes que sumen gairebé 201 milions d'euros i que preveu desplegar més de 8.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica abans d'acabar aquest 2025. Ja n'hi ha molta, de desplegada, i hi ha molts equipaments connectats.
És que estava mirant...
No et donaven els números, no, per connectar-te a Catalunya?
No, vull dir, clar, estem a l'abril, vull dir...
Clar, clar. No, hi ha una xarxa actual que es diu Xoc, li diuen així, i que és aquesta línia blava que veiem per les carreteres. Sí. Això és fibra òptica, això és la fibra òptica de la Generalitat. La línia blava aquesta és fibra òptica.
Sí que és cert que aquí el Baix Empordà, durant aquests anys...
Veies
molts, em ve al cap aquell rotlle gegant de cable. Això suposo és. Que això és la fibra òptica.
Això és. Doncs és això, però arribant fins a l'escola no sé què, fins a la comissaria de policia tal, fins a l'ajuntament tal, és acabar-ho de fer arribar, ja arriba a la majoria dels pobles, ara és acabar de fer arribar això fins als equipaments i les seus.
Justament crec que avui en parlàvem al programa, que per exemple a Pals, no? Allò sí. Arribarà
connectivitat 4G i 5G a un altre punt. Sí,
exacte.
Sí.
Doncs mira, bones notícies.
Sí, sí.
Esclar, no sé quan està previst, no, que comenci tot això, perquè sí que és cert, no, que la xarxa està ja aplicada, però no sé quan serà factible, no, dir que ha millorat la connectivitat.
Això el que volen fer és deixar-ho tot connectat abans d'acabar la legislatura, per tant no tenen massa temps, però bé, jo crec que sí que ho aconseguiran. Actualment ja tenen 745 seus connectades a través d'això, de la xarxa oberta de Catalunya, la Xoc, i es preveu que d'aquí al 2031 doncs, se n'hagin connectat 5.000 més.
Home.
I entre elles, doncs, el que et deia, majoritàriament 2.200 centres educatius i 821 centres sanitaris.
Home.
Per tant, doncs això, l'adjudicació d'aquest contracte està prevista per al quart trimestre d'aquest any. Per tant, les empreses que s'hi vulguin presentar, doncs, alerta. I la Generalitat espera que aquesta inversió suposi també un impuls pel teixit empresarial i tecnològic català, ja que implicarà, doncs, això, moltes empreses en el desplegament i la gestió d'aquesta xarxa.
Doncs empreses del Baix Empordà, ja podeu presentar-vos, i no sé si n'hi ha algun existent, però mira, qui sap.
N'hi ha.
Doncs...
N'hi ha, perquè m'han enterat per la licitació, precisament.
Doncs això, estarem pendents a veure com surt el contracte. Però hem de parlar de WhatsApp, que reforça la seguretat dels chats amb una nova funcionalitat de privacitat avançada. Això m'encanta, perquè...
Doncs sí, WhatsApp ha introduït una nova funcionalitat anomenada privacitat avançada del chat, pensada per oferir als usuaris un control més gran sobre el que podem fer altres persones amb el contingut de les converses. Amb aquesta nova opció es poden restringir accions com ara exportar chats fora de l'aplicació, descarregar automàticament fotos o vídeos i utilitzar missatges per sistemes d'intel·ligència artificial, una preocupació que va en augment. I per activar-ho només cal accedir al chat, clicar el nom del contacte o el grup i anar a l'opció de privacitat, on es despleguen totes les configuracions disponibles. Aquesta funcionalitat ja està activa per tothom que hagi actualitzat l'última versió, tant Android com iOS, i WhatsApp ja ha anunciat que està treballant en noves funcionalitats que ampliïn encara més la protecció de la privacitat. I aquesta nova mesura afegeix a les ja existents, com el xifrat d'extrem a extrem, els missatges temporals que s'autoeliminen o el bloqueig de chats amb contrasenyes o empremtes digitals.
Coi, està bé.
Sí, sí.
Jo el que he vist és que ara hi ha una mena d'intel·ligència artificial a WhatsApp,
això també.
Pot ser.
Sí, sí.
No ho he tocat gaire, perquè a mi això dic, encara la liaré.
Bueno, és com el ChatGPT, però de WhatsApp, sí, sí.
Home. I què li pots demanar?
Li pots demanar qualsevol cosa, el que passa que no treballa encara tan bé com,
no, a veure,
com el ChatGPT, que estem acostumats, eh? Però, però aquí està.
A vegades s'ha de redactar un missatge llarg, no? I li dius,
exacte,
redacta-me'l.
Sí.
Ja està.
Sí, sí.
Doncs mira, potser es farà servir,
Clar.
Però ara hem de viatjar fins a Portugal, on han començat a multar qui escolti àudios al mòbil sense auriculars al transport públic.
Clar, és que...
Confesso que sóc una d'aquestes persones, perquè és que m'he carregat l'auricular del mòbil en què es pot escoltar i de fer... Bueno,
doncs et anava a dir que
auriculars.
Que em sembla una mesura genial, eh?
Sí,
perquè...
No ens portarem bé, Martí.
Jo no suporto que la gent... No sé, jo no tinc posat Ràdio Capital tot el dia por ahí amb els altaveus, no. no és lo seu, has de... cadascú que escolti el que vulgui. Les autoritats portugueses han començat a aplicar multes d'entre 50 i 250 euros a aquells usuaris que reprodueixen àudios, música o vídeos sense auriculars, considerant-ho una conducta incívica que molesta els altres passatgers. Fins ara, la normativa ja recollia que provocar soroll podia ser sancionat, però no s'havia aplicat de forma generalitzada. Ara, però, es vol posar fi a una pràctica cada cop més habitual: trucades amb mans lliures, vídeos de TikTok a tot volum o música reproduïda sense cap mena de respecte per l'entorn, doncs serà multat. I a més també s'han començat a controlar l'ús de les ràdios als autobusos públics, limitant-ne el volum per tal que no molesti els passatgers de les primeres files també. I malgrat les queixes per soroll no representen una part molt significativa, només és un 0,5%, l'autoritat del transport ha considerat necessari actuar per preservar la convivència en aquests espais compartits.
Em sembla bé, eh? Vull dir, a veure, jo deia d'escoltar els àudios, però jo m'acosto a l'auricular de sota,
l'orella... Home, no, si t'acostes, no, estem parlant de gent que...
No, sí, sí, a veure, esclar, és que em venen a l'exemple en el seu moment, quan anàvem a Barcelona, no?, ja no amb els telèfons mòbils, sinó amb aquelles guitarres enmig del passadís del metro, que dius, a veure, prou. Vull dir, vas a treballar...
Jo estic parlant d'aquesta gent.
Vas a treballar, estic deprimida, no tinc ganes d'escoltar un concert, no sé, de l'Iglésies enmig del metro.
Clar.
No. Doncs, per tant,
és això,
bona
és
notícia.
És això,
bona notícia. Sí, sí. Bona notícia. Sí, sí.
També implementaran els vagons en silenci, que és una cosa que també tenim aquí, que sí. no funciona massa bé. I bé, tot és per respectar la resta de passatgers.
Que és important, eh? Sí. Vull dir, per tenir un bon viatge. Però crec que em fa més ràbia els trens que has d'anar, per exemple, de Caldes de Malavella a Barcelona, que sí. Pugi algú amb el TikTok a tope.
Això.
Que no pas al metro. El metro, com que és més puntual, però...
Sí. Bueno, és que aquí, clar, com que no hi estem gaire acostumats a anar... Som més de mitja distància nosaltres aquí.
Sí, exacte, sí. Però bona mesura. Sí. Però ara anem cap a l'espai, que m'encanta, perquè una filtració revela els plans de la Xina per arribar a la Lluna. Encara m'encanta més, perquè és aquí teories, no?, d'aquestes interessants.
Doncs sí, la Xina continua avançant un pas ferm en la seva cursa per arribar a la Lluna. Segons una filtració recent, el país asiàtic manté l'objectiu d'enviar els primers astronautes a la superfície lunar el 2030, retallant distàncies amb els Estats Units, que han vist com el seu programa Artemis pateix nous retards. El pla xinès aposta per una estratègia més simple que la nord-americana. S'utilitzaran dos llançaments consecutius del coet CZ-10. El primer transportarà la nau amb tres astronautes a bord, mentre que el segon enviarà la nau fins l'òrbita lunar, on s'acoplarà a la primera perquè els dos astronautes baixin a la superfície.
Ui.
Has vist? Segons la documentació filtrada, el coet, el CZ-10, farà el seu primer vol de prova el 2027.
Ui.
I després vindran missions sense tripulació per provar l'acoplament i l'operació del descens, abans del gran allunatge previst pel 2029 o 2030.
Compte 2030, perquè quan diuen dos dates sempre sol ser la que triga més. Per
ja,
tant...
ja, però són els xinesos, eh?
Ja, però no són tan arriscats com els nord-americans, perquè, per exemple, em ve al cap Elon Musk amb el seu gran coet...
Amb les seves grans explosions de coets.
Sí, bueno, a veure, però aquell sistema del qual tots dos no teníem gens de confiança
correcte.
Va aterrar molt bé.
Sí.
Va aterrar perfectament.
Sí, malgrat tot.
No ho sé, jo crec que tot i ser xinesos acabarem el 2030. Segurament el gener de 2030, deixa-m'ho dir, però 2030.
Val. Doncs això, que la Xina busca consolidar-se com a potència espacial, i els seus plans a llarg termini inclouen també la construcció d'una base lunar a la Lluna, que servirà com a trampolí per les futures missions tripulades cap a Mart.
Mare meva.
Així que la cursa de la Lluna es presenta més oberta que mai, amb els Estats Units, la Xina com a principals protagonistes.
Jo tinc ganes de veure com exploten coets, si pot ser sense persones a dins.
Sí,
no ens agrada que hi vagin persones a dins, però m'agrada veure, no, aquells enlairaments en què sembla que tot ha de sortir bé. M'estic recordant, no, de l'últim enlairament que es va fer des d'aquí, des d'Europa, si no me'n recordo malament, en què s'enlaira i fa...
I al cap d'un moment...
I diu, fins aquí, diu, fins aquí. Doncs veurem si els xinesos són més efectius que els nord-americans o que els europeus i poden aconseguir aquests vols, doncs, bueno, el 2029-2030, veurem.
Sí, sí.
hem d'acabar parlant d'oci digital, perquè la pel·lícula Conclave m'encanta. Sí. Ha vist com els seus visionats es disparaven després de la mort del papa. He de dir que no l'he vist, però...
Jo tampoc.
Però tinc moltes ganes de veure-la arran de
la Carla fa cara d'espectacular, eh?
Sí, doncs...
Ahir Miquel també deia... L'heu de veure, els que us falti veure-la, perquè...
És que a mi, a part de Conclave, la que em recorda és aquestes del Código da Vinci i tot això, no? Vull dir, parlant del papa i així, no? De que també s'havia de triar un nou papa, doncs crec que Conclave jo crec que m'interessarà més, perquè a mi tota aquesta cosa de l'Església, aquests rituals, no?, tan ancestrals, sí que m'interessen.
Doncs sí, és que la recent mort del papa ha tingut un efecte inesperat en aquest món de les pel·lícules, i la pel·lícula Conclave, que tracta precisament sobre l'elecció d'un nou papa, ha experimentat un increment d'un 283% en els seus visionats a les plataformes de streaming. I aquesta obra, protagonitzada per el Ralph Fiennes, explora les tensions polítiques i espirituals dins del col·legi cardenalici després de la mort sobtada d'un papa. La trama, plena de misteri i intriga, ha captivat aquest nou públic que busca entendre millor aquest procés tan reservat. I després del seu èxit en cinemes, on es van aconseguir gairebé 900.000 espectadors i es va convertir en una de les pel·lícules adultes més taquilleres de l'any, Conclave ha estat reestrenada, atenció, 150 home, sales d'Espanya, aprofitant doncs, aquest...
És que em sembla una mica macabre aprofitar la mort d'un papa per...
Bueno.
Tornem a reestrenar aquesta pel·lícula al cinema, veniu a veure-la, que em sembla molt bé.
Jo si tingués un cinema ho hagués fet.
O sigui, ostres, tu... Doncs, crec que miraré a veure si hi ha algun cinema a prop per anar-la a veure, perquè, anem a dir una cosa, millor les pel·lis en cinema.
Home, i tant, sempre. Sempre,
la
sempre.
Qualitat...
A veure, i la mida de la pantalla. Hi ha gent que deia, jo tinc una tele molt grossa i...
No,
que
i
la,
més...
la pantalla de cine fa 8 metres, saps? Casa teva no tens una pantalla de 8
no,
metres.
No. Crec que si tens una pantalla de 8 metres a casa teva... tens més coses.
Sí, exacte.
Moltes més coses.
Sí, sí.
Doncs mirarem a veure si hi ha alguna sala de cinema per aquí prop, perquè, ostres...
Sí, sí, sí.
I no sé si hi ha altres alternatives a Conclave.
És que després del seu èxit en cinemes d'aquesta, també hi ha altres que també han aconseguit molt d'èxit. Per exemple, els dos papes de Netflix també han disparat les seves audiències. Atenció, un 419%.
Mare meva, però de què partia? D'un 0%?
Bueno, clar, és que és una sèrie que fa temps que es va estrenar, clar. Sí. Bé, pel·lícules com aquestes que en parlen del papa, doncs mira, la gent s'ha...
Interessen.
Sí, s'ha posat a veure-les.
Doncs mira, crec que aquí farem feina, vull dir, a mi m'interessa veure Conclave. Ja fa dies que, saps allò que em fa el xup-xup, allò de dir...
La tens pendent, no?
Sí, ostres, i a més és que últimament estic mirant bastant contingut digital i no havia fet encara el salt allò per dir d'esperar-me a veure com evolucionava les coses al Vaticà, a veure si teníem alguna...
Doncs mira, és una bona ocasió, per veure-la.
I està ben bastantes novetats, perquè, sí. Per exemple, hi ha hagut aquest papa que havia estat com expulsat i ara ha tornat per formar part del conclave. A mi m'encanta. M'encanta això, el que hi ha darrere. M'agrada molt.
Doncs mira, jo crec que és una ocasió fantàstica per aquest vespre...
Sí.
Agafar la teva subscripció, no sé si està net, no sé on està ara, però vaja, és una bona ocasió per agafar la subscripció que tinguis i
veure-la
i buscar-la.
Sí. Sí. Segurament el que sí que veuré, els dos papes a Netflix, per tant potser puja aquest percentatge a un 418%.
Ah, doncs mira, veus, també.
I la mirarem, per tant, gràcies Martí per fer aquest repàs a l'actualitat d'oci digital i tecnologia. Gràcies, ens veiem dilluns. Adéu, adéu.
Fins dilluns, que bé, adéu.
I recordem-ho, aquesta setmana serà ben tranquil·la i plàcida, la que ens espera aquí al Baix Empordà. El sol dominarà pràcticament cada dia amb alguns núvols de tardes. A partir de dijous, la temperatura anirà pujant de manera decidida, sobretot a l'interior. A la línia de costes podrien formar bancs de boira i la temperatura serà més fresca. La situació marítima serà sense complicacions i amb vents fluixos en general. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí aquí des de Ràdio Capital i Ràdio Palau. Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú a partir d'avui. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.